Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Un dimecres més, faci boira, faci fred, faci el que faci. Nosaltres estem aquí al peu del canó amb el Jordi. Ens arriba des del Comsa Online per posar-vos al dia de tot el món de la informàtica i les noves tecnologies. Què tal, Jordi?
Bé, molt bé, aguantant el fred.
Sí, déu-n'hi-do, eh?
Sí, avui el fred.
Amb fred o amb el que sigui, nosaltres hi tornem a ser, programa ple de continguts, i continguts, a més, que ens agraden. Avui tornarem a tindre un programa en la dinàmica del que és habitual. Podrem parlar de lleis, de patacades entre els Estats Units i la Xina, podrem parlar d'intel·ligència artificial, podrem parlar de videojocs.
Sí,
tenim moltes coses de videojocs, fins i tot de novetats en alguna de les xarxes que vosaltres feu anar, i també de rumors, perquè a Google se li ha filtrat no sé què, però si a Google se li filtra sempre tot, si ho fan després.
Sí, sí.
Explicarem tot això i molt més. Vinga, entrem en matèria. I com que hem dit que feia fred, avui la música l'han posat des de l'altra part del món, des d'on allà és estiu. Des d'Argentina ens arriba DJ i productor, s'anomena Musti. Amb ell tindrem música de fons, a més, guaita, aquesta es diu Warm Sunshine. És que, guaita, tot quadra per a lluitar contra el fred. I tampoc tindran fred a cal Huawei, perquè als Estats Units es veu que tenen la idea de que encara no li han ficat prou l'opeu a sobre del coll, no?
Sí, sembla ser que no es conformen amb tots els vetos que té el govern dels Estats Units contra l'empresa xinesa Huawei. Doncs encara n'han afegit més. I bàsicament la notícia explica això, que el govern dels Estats Units segueix dificultant l'accés a la tecnologia a Huawei i bàsicament hi havia una sèrie de patents que encara hi podia accedir. Doncs bé, diguem que han obligat a eliminar tots aquests tipus de patents.
La idea és molt senzilla. Fins ara hi havia certes tecnologies, les coses més novedoses, a les que Huawei no podia accedir. Ara directament qualsevol empresa que treballi amb Huawei, i no només amb Huawei, sinó amb Huawei o una filial, directament no podrà accedir a treballar o a rebre cap subvenció de cap entitat pública, com per exemple el Pentàgon.
Sí, sí, una restricció molt forta, bàsicament perquè cap empresa americana ha pogut alliberar res de tecnologia a Huawei.
Parlem, per exemple, de que el Pentàgon ha destinat un total de 460.000 milions de dòlars per comprar serveis d'aquest tipus a empreses dels Estats Units. O sigui que és un negoci lucratiu per una empresa, diguéssim, el Pentàgon és el Pentàgon, no? I qualsevol empresa americana, home, tindre client al Pentàgon, bueno, tindre client al govern tampoc està malament, no?
Sí, i bàsicament això és un projecte de llei que ja entra en vigor i, per tant, bueno, diguem que fiquem més traves encara, no?, a Huawei.
Si tens a veure alguna cosa amb Huawei o qualsevol de les seues filials, pel govern
no,
et repudiat directament. Vaja, que les empreses americanes quasi bé que ja no és allò de les primeres espases dels softwares que estigui o dels hardwares que estigui fent, és tot ja, eh?
Sí, sí.
Aviat al Huawei res, no li donaran ni el bon dia. I mentrestant, la Xina, doncs, serà opit. Ella va fent el seu rotllo i les seues històries i ara ens diuen que presentaran el seu xip quàntic, Xiahong 504. Home, també podien haver buscat, suposo que per ells el nom de Xiahong és agradable, per nosaltres no ho acabem de veure, eh? Però
sí, per nosaltres és més complicat.
Però, de fet, IBM va presentar el seu, Google va presentar el seu encara molt més potent i que ha de revolucionar-ho tot, i aquí estan els xinesos traient pit.
Sí, bàsicament pot ser el que ens va cridar més l'atenció, el que vam explicar la setmana passada, que és el nou quàntic de Google, el nou ordenador quàntic, que l'ha anomenat Willow, i bàsicament la Xina també presenta el seu, un ordenador quàntic que, bueno, bàsicament, com hem explicat a vegades, la computació quàntica ha de revolucionar el món, si ja no ho estan fent prou encara la intel·ligència artificial i altres.
Doncs els xinesos també diu que en tenen un. Tenen un xip que, a més, bueno, en parlen meravelles. A mi em dona la sensació, Jordi, que estem en una mena de guerra freda, com estàvem entre els Estats Units i Rússia, però ara estem a la guerra freda entre els Estats Units i la Xina.
Sí, bàsicament competeixen tecnològicament en molts fronts i bàsicament es veu amb pràcticament qualsevol notícia que expliquem.
Bueno, a grans trets, aquest nom de 504 és perquè diu que és capacitat de processar 504 qubits i, a més, ja li han trobat lloc per ficar-lo en un ordinador que es dirà el Tianyan, és de dir, l'ordinador, ordinador quàntic Tianyan 504. Mira, tot va de 504 aquí.
Sí, i sembla ser que és un xip que posaran ja a prova, primer a la companyia QuantumTech, i veurem els resultats que ens doni.
Doncs veurem els resultats que ens doni. A més, ha dit de que això ho faran anar per a fer una gran plataforma al núvol i l'objectiu és avançar amb la infraestructura en sistemes quàntics a gran escala, per millorar i oferir millors serveis a molts usuaris i de molts països. O sigui, no cosa que es limiti a la Xina. Suposem que quan parlen de molts països es refereixen a tots els països que s'han alineat amb la seva vessant o amb el seu front. Anem a parlar de Google. Va, ara els nombràvem i ara en parlem. Per què? Perquè acaben de presentar Gemini 2.0. O sigui, si al ChatGPT passem per la 4 no sé què, al Gemini hem arribat a la 2.0.
Sí, a la 4O, no? Que és una evolució de la 4. Doncs pues bé, Gemini va començar tard, va començar una mica més tard Google, però bé, sembla ser que amb passos ferms la seva Gemini, la seva intel·ligència artificial, també està avançant.
Doncs continua evolucionant i ara que ens presenten la 2.0 és una evolució natural, com dèiem, i està disponible ja per a desenvolupadors i aviat s'integrarà als altres productes de Google. I té moltes novetats.
Sí, bàsicament intentarà adaptar-se a l'era dels agents d'intel·ligència artificial, és a dir, els assistents que coneixem actualment han d'evolucionar i han d'utilitzar aquestes intel·ligències artificials.
A grans trets, fins ara treballar una mica per la seva banda i ara el que ens diuen és que ha de poder utilitzar ja de forma nativa, per exemple, eines com tractar imatges o àudio, cosa que ja fa ChatGPT, però sobretot és aquest acostament a tindre interrelació amb agents digitals, o sigui que pugui interactuar amb nosaltres de manera més precisa i pugui, per exemple, comandar un assistent.
Sí, bàsicament el que vol Google és convertir-la en un únic assistent universal. Un assistent universal que sigui capaç de fer-nos-ho tot, bàsicament.
D'això de cara a què? Pues de cara a que aquesta intel·ligència pugui estar incorporada, per exemple, en un robot, pugui estar incorporada en un contestador telefònic d'aquestos que ens atenen quan truquem a una companyia, o sigui, perquè parla amb una persona, si ja podem parlar amb una intel·ligència artificial. Totes aquestes coses.
Sí, la cerca amb intel·ligència artificial de Gemini també permetrà afegir a la cerca capacitats de raonament avançat que ens permetran fins i tot fer-li preguntes amb diferents passos.
Doncs això és important, aquesta cosa que acabem d'explicar ara, perquè lògicament si Google tota la vida ha viscut d'una cosa, ha viscut de ser el cercador més important del món i de recopilar informació. I vol continuar-ho sent. D'aquí que aquest Gemini 2.0 vingui a potenciar el cercador de Google i segurament en les properes setmanes veurem canvis encara més profuns sobre aquest cercador, de manera de que hauríem de poder refinar les cerques, el cercador hauria de recordar més o menys d'alguna manera tot el que li han preguntat i fer aquesta evolució de que cara a ser més amigable amb nosaltres, no?
Sí.
Doncs veurem com li va, perquè la següent notícia que us expliquem va molt lligada amb aquesta, i és que ens acaben d'alliberar de forma gratuïta els Search GPT.
Sí, bàsicament ho podríem definir com la competència Google del buscador. El buscador, però en aquest cas no de Google, no el popular buscador de Google, sinó el popular buscador d'internet d'OpenAI, de ChatGPT.
O sigui, això és el que pretén OpenAI. Pretén de que desbanquem d'alguna manera a Google i ens fiem del seu ChatGPT per fer de cercador.
Sí, bàsicament aprofita els serveis de cerca de tercers i el contingut proporcionat pels socis editorials d'OpenAI i ens lliurarà respostes amb enllaços a fons verificades.
Diguéssim que fins ara, quan li preguntàvem una cosa a ChatGPT, ChatGPT s'havia anat formant, informant a partir de tot el que havia fet, no?, i de tot el que havia voltat d'alguna manera per internet i ens donava respostes. A partir d'ara, ChatGPT el que ha de fer també és oferir-nos enllaços. Si nosaltres li preguntem per una cosa, ens dirà, doncs, això va així o això, però si vols més informació ho he tret d'aquí, entra en aquesta pàgina, ves cap aquí, ves cap allà, no?
Sí, bàsicament és el que farà, i aquesta nova eina està disponible ja per a tots els usuaris a les versions mòbils, web i d'escriptori. I de moment sembla que és gratuïta.
Doncs guaita, ens ho han alliberat. De fet, és una eina que va arribar a l'octubre, era per a subscriptors del Pla Plus, ho han degut provar, ho han degut acabar d'afinar, i ara, com a regal de Nadal, ens l'ofereixen gratuïtament a tots els que no paguen. Doncs competència per a Google directa. I fem aquest incís sobre ChatGPT justament per explicar-vos això, no?, de que venia a fer-nos la competència directa amb Google, amb el cercador, però volem tornar a Google. Per què? Perquè Google ha fet aquesta presentació de la seva intel·ligència artificial 2.0, però ha presentat més coses. Hi ha hagut més coses, a part del seu processador quàntic, també, que en vam parlar la setmana passada, recordem. També ens ha presentat una cosa curiosa i que va molt lligada amb aquesta intel·ligència artificial 2.0. És Android XR.
Sí, bàsicament una tecnologia que també sembla ser que no acaba mai de despegar, però que últimament ni parlem més de l'habitual, és la realitat virtual o la realitat augmentada. I sembla ser que Google també hi vol ficar les seves urpes, per dir-ho així. I ens ha presentat un sistema operatiu que s'anomena Android XR.
Doncs Android XR és un Android, però per anar amb dispositius de realitat virtual, ni més ni menys.
Sí, i a més té una característica interessant, és que està basat en intel·ligència artificial. Bàsicament. A més de, com diu l'Oriol, per anar destinats per a realitat augmentada, estesa o virtual.
O sigui, fins ara, quan ens posàvem unes ulleres d'aquestes, per exemple, de realitat augmentada, ens mostraven certa informació que nosaltres podíem carregar a partir de certs programes. Però ara hi podrem tindre l'assistent.
Sí, podrem tindre l'assistent. I, a més, aquesta intel·ligència artificial, diguem que encara potenciarà més aquest tipus de dispositius.
O sigui, la idea és, quan anem pel carrer amb les nostres ulleres, veiem un objecte, no sabem exactament què és, toquem i la intel·ligència artificial directament ens explicarà què és, ens farà un resum de... perquè, bueno, una sincronització total. I, a més, ho estan fent amb el seu propi sistema operatiu perquè tingui certa compatibilitat amb una mica com treballa el sistema Android en general, i això vol dir que els desenvolupadors podran començar a programar tota una sèrie d'ecosistema enorme al voltant.
Sí, sí, sí.
Perquè estan ficats a les tecnologies de programació més habituals per a aquest tipus de programes, eh?
Sí, a més, aquest nou sistema està basat en Android, per la qual cosa serà compatible immediatament amb milions d'aplicacions que hi ha a Google Play, per posar-vos un exemple.
Mm-hmm. O sigui que, a banda de que tot el que pugui funcionar amb intel·ligència artificial i tot el que es dissenya expressament per a aquests dispositius, imagineu-vos, amb unes ulleres, ja pot ser no tant de realitat augmentada, sinó de realitat virtual, tindre qualsevol aplicació que teniu al vostre mòbil de manera immediata.
Sí, sí.
Vaja. Pot ser una bona base, no?, per emportar-se el gat a l'aigua d'aquest mercat.
Sí, sí. Veurem com reaccionen també els altres fabricants, i de moment no hi ha una data concreta de sortida, però entenem que arribarà bàsicament per aquest 2025 que entrarem.
I qui també arribarà a l'any 2025 seran els Intel Panther Lake. Per fi tindrem dispositius o chips d'Intel a punt per a l'usuari comú, diguem d'alguna manera, i fabricats amb el node 18 Armstrongs.
Sí, ens ho ha confirmat la mateixa Intel, que els nous processadors Arrow Lake ja aniran fabricats amb aquest nou node Intel 18A.
Mm-hmm. Doncs... un pas més, una evolució més. Haurem d'acostumar-nos, Jordi, a partir d'ara ja havíem parlat alguna vegada d'aquest A. Fins ara parlàvem d'altres mesures, però ara ens hem d'anar als Armstrongs, perquè ja se'ns havien quedat petits, eh? El que parlem dels nanòmetres,
sí,
famosos.
Sí, sí, els nanòmetres s'ha quedat ja antic.
Sí, perquè si no hauríem de començar a parlar de 2,4 nanòmetres, 1,7 nanòmetres, no sé, clar, i per no parlar de com és, ara parlarem d'Armstrongs. O sigui que els Intel Panther Lake, l'any 2025, serà l'arribada dels primers chips per a ordinadors amb Armstrongs. També se'ls ha filtrat a Intel la gamma de processadors Core 200.
Sí, estem a prop del CES 2025, que se celebra al gener, i bàsicament se comencen ja a escapar, no, per dir-ho d'alguna manera, novetats que es veuran amb aquesta fira.
Interessadament o no interessadament, això és un altre tema.
Sí, això és un altre tema. Bé, de moment parlem que els nous Intel Core Ultra 200 i els 200 H o U es veuran amb aquesta fira, i sembla ser ja que podem explicar-los una mica.
Doncs sembla que serà una gamma àmplia, 16 noves referències, i parlem d'ordinadors portàtils, d'una punta a l'altra.
Sí, trobarem processadors per a portàtils d'alt rendiment, també de baix consum, i fins i tot els Intel Raptor Lake Refresh, nous processadors corresponents a la sèrie H, i també Ultra i també la U. Sense Ultra, pertanyents a Raptor Lake Refresh, que bàsicament són la 14a generació, els que s'hi ha afegit una mica més de velocitat, de freqüència.
Doncs tindrem des de models top a aquests Core Ultra, ja us ho podeu imaginar, si porta la paraula Ultra és perquè són els més top, que bueno, aquí ens bombardeixen ja amb algunes dades, eh? Entre 24 i 18 megabytes de memòria cau, velocitats que arriben als 5,4 gigahertz, que no està gens malament per un portàtil amb baix consum, i fins a 16 nuclis. Tindrem, bueno, un sistema de funcionament com els mòbils de fa anys, eh? 6 nuclis d'alt rendiment, 8 d'alta eficiència i 2 de baix consum.
Sí.
Vaja, tenim de tot, una miqueta, però ja veieu que aquesta nova gamma Intel Core 200 arriba amb força i és una aposta d'Intel per seguir regnant.
Sí, hi ha moltes variacions, hi ha moltes opcions.
Doncs això és el que a cap i a la fi li agrada al client, després veurem si és el que li agrada a la butxaca de l'empresa, perquè a vegades ja quan fas tantes variacions, quan vos oferies com el restaurant que té 500 plats a la carta.
Costa molt més tindre'n preparats 500 que no pas 5.
Sí, sí, veurem com acaba d'encaixar tot plegat a Intel amb el seu moment i com ho està portant últimament.
Tot i això, de moment no estem explicant males notícies a Intel, perquè les noves gràfiques d'Intel estan funcionant bé i sembla ser que, bueno, amb processadors, com veiem, presenten moltes novetats.
Doncs ha explicat això d'Intel, per cert, on els xips que es fabricarà ell, a més, ha denunciat que diu que s'ho vol fabricar ella mateixa, ni que siguin 18 Armstrongs, guaita, estan on fire. Anem a parlar d'NVIDIA, perquè ens han fixat la data de la seva conferència per al CES, o sigui, ja totes les empreses s'estan posicionant de cara al CES, nosaltres estem pensant a veure com ens posicionarem a la taula de Nadal i ells,
sí, els torrons, no?
Sí, sí, i ells estan pensant com es posicionaran just a passat Reis per nosaltres, el dia 7 de gener, que és el dia, per exemple, que NVIDIA ha anunciat la seva conferència presentació.
Sí, el CES Las Vegas, no?, d'aquest 2025, i com és cada any, és una fira molt primerenca, i, per exemple, NVIDIA, un dels potents, no?, del sector, ja ha anunciat que es presentarà totes les novetats el dimarts 7 de gener.
Clar, l'horari per nosaltres no serà molt avinent, perquè hem d'adaptar-nos a que, clar, la presentació no és aquí i l'horari serà bastant dolent per nosaltres.
A les 3:30 del matí, aquí.
Clar, bueno, ja ho sabeu. A les 3:30 del matí hi haurà gran presentació de NVIDIA i segurament el que s'hi veurà serà la RTX 5080, de la qual també s'ha filtrat bastanta informació.
Sí, la nova gamma de gràfiques de GeForce, de les NVIDIA RTX 5080, que d'entrada portarà 16 GB de memòria GDDR7 i tindrà una àmplia banda de 30 gigabits per segon. Mm-hmm. I bàsicament la resta de models a 28, que també està molt bé.
Que també està molt bé. És una nova, és un nou salt, Jordi, diguéssim, cap al GDDR7. Serà la gran presentació i ens vindran a explicar totes les virtuts de fer anar la setena generació d'aquesta memòria. Suposem que ens ho vendran com que és una cosa imprescindible i fins ara recordem que tampoc li ha anat tan malament a NVIDIA.
Sí, no li va gens malament, les seves gràfiques sempre són un èxit i bàsicament, bueno, també ho han sigut.
Bueno, i que estan ficades a tot arreu, no només es fan anar per a jugar o per a treballar, perquè la gent fa anar les gràfiques ara per tot, perquè sí, des de la mineria fins a
la intel·ligència artificial, clar, local, sí, mm-hmm, sí.
Doncs ja veieu que la presentació serà el 7 de gener, veurem segurament aquestes noves gràfiques i us han parlat de les top, aquestes tops que arriben a aquests 30 gigabits per segon, però segurament n'hi haurà més de coses a explicar i moltes més característiques i també coses que s'adaptaran a butxaques que no estiguin disposades segurament a pagar el que valdran aquestes. Barates no seran, eh?
No.
I us volem parlar ara d'enllaç mòbil. I us en parlarem per dues bandes. La primera és per explicar-vos que l'enllaç mòbil de Windows 11 ja permet compartir fitxers entre PC i un iPhone. És un pas més enllà entre la integració del Windows amb els iPhones, perquè fins ara la integració de Windows amb Android doncs anava força bé, però amb iPhones no acabava de pedalar la cosa.
Sí, bàsicament, amb algú si li ha passat a vegades, no?, que estàs a l'ordenador, tens el mòbil al cantó, dius, hosti, com podria passar informació, no?, de...
d'un costat a l'altre, és una cosa ben fàcil.
Sí, a vegades, bueno, tothom se busca les seves maneres, no?, hasta ho pots fer amb WhatsApp web, etc. Però bé...
O si no, en el cable de tota la vida.
Sí, sí, però bé, ja el que vol fer Windows 11 és facilitar la vida i ha afegit una nova característica dintre del Windows 11 de manera nativa, que és l'enllaç mòbil.
Doncs l'enllaç mòbil és aquesta aplicació que ens permet fer certes coses, depèn del mòbil, més coses o menys, i depèn de la marca, fins i tot. N'hi ha alguns que ens permet fins i tot connectar-nos al mòbil i actuar com si estiguéssim amb el mòbil, n'hi ha altres que ens permet moure arxius més fàcilment, però tot això està molt limitat amb el tema d'iOS, perquè amb iOS això no funcionava.
Sí, segurament més per restriccions d'Apple que no pas perquè Microsoft no ho volgués, amb el seu Windows 11. Però bé, sembla ser que aquesta nova funcionalitat d'enllaç mòbil, a part de funcionar amb Android, amb dispositius Android, doncs també finalment funcionarà amb dispositius iPhone d'Apple.
Doncs de moment està l'última versió, li estan donant els últims retocs i què és el que caldrà? Doncs tindre un ordinador amb Windows 11, tindre un ordinador que estigui amb l'última versió actualitzada tant de sistema operatiu com d'aquesta aplicació i també tindre un telèfon iOS a partir de la versió 16, on també haurem d'instal·lar aquesta aplicació. O sigui, no és una cosa que funcioni simplement, sinó que haurem de buscar aquesta aplicació d'enllaç mòbil o link. Com ni vulgueu dir, perquè en anglès seria el phone link, si la busqueu i no la trobeu amb enllaç mòbil. I si aquesta és bona notícia pels usuaris d'iOS, ara en portem una de, en teoria, dolenta per als usuaris de Samsung.
Sí, Samsung DeX per APC desapareixerà de la nova interfície del nou sistema, per dir-ho així, del Samsung.
Jordi, algú dirà Samsung DeX, però jo tinc un Samsung i no sé ni el que és el Samsung DeX. Bueno, doncs el Samsung DeX era una tecnologia que portava un quant temps entre nosaltres i que era útil, a més.
Sí, bàsicament és una tecnologia que ens permet convertir els smartphones en ordinadors.
La idea és aquesta, era una manera, diguéssim, de que arribàvem a l'oficina, ja ho havíem explicat fa anys o algun lloc, i havíem de treballar, agafàvem el nostre ordinador, el connectàvem a una pantalla i automàticament teníem com si fos un ordinador, però realment el que estàvem veient era el nostre mòbil, la pantalleta del nostre mòbil en gran. Tot i que les aplicacions tenien una certa adaptació, per fer-ho més agradable a l'hora de poder treballar.
Sí, bàsicament ens permetia això, convertir el nostre mòbil en una estació de treball no àmplia.
Doncs aquesta era la funció de Samsung DeX, a part de moltes altres coses, com per exemple moure coses, moure arxius entre l'ordinador i el mòbil de manera eficient, més ràpida i totes aquestes coses. Què passa? Doncs que a Samsung han pensat que amb l'aplicació que estàvem explicant fa un moment potser ja fa l'usuari.
Sí, bàsicament amb el que anomenem enllaç mòbil pues ja serviria. I per això l'hem discontinuat.
De totes maneres, hi ha hagut gent que ho ha vist malament, perquè ens expliquen que hi ha certes funcionalitats que enllaç mòbil no fa encara i que Samsung DeX sí que feia.
Sí, diguem que està molt més avançat.
Bueno, suposem que tenen molta confiança en que amb el seu acord amb Microsoft farà que això vagi molt més endavant i torni a semblar-se l'enllaç mòbil o aquest phone link s'assembli al Samsung DeX ben aviat a tot el que oferia. Recordem un Samsung DeX que oferia moltes funcionalitats i recordem un phone link, aquesta aplicació de Microsoft, que justament és curiós, si la fem anar amb un Samsung diu que ofereix més funcions que amb altres mòbils Android. O sigui que alguna cosa ja tenen entre mitges, entre Samsung i Microsoft. Parlem de Google, anem a fer un parell de pinzellades. Per què? Perquè s'han filtrat, oi, quin greu, les especificacions del Google Pixel 9a. Sempre se'ls escapen coses en aquesta gent de Google. Jo no sé com s'ho fan, però sempre, abans que es presenti algun terminal, no és que se'ls filtri alguna especificació, és que se'ls filtre tot.
Sí, sí, bàsicament el secretisme a Can Google, no?, va una mica fluix. Però bé, us explicarem les novetats del nou Google Pixel 9a, que encara no ha sortit, però ja tenim quasi bé totes les especificacions complertes.
El primer que veiem és que és una aposta continuista respecte al que teníem. Clar, recordem que quan vegueu una A a darrere del nom d'un píxel vol dir que és la versió econòmica. El que no faran és presentar lo top de lo top.
Sí, bàsicament el Pixel 9a serà la versió més econòmica dels seus nous píxels, que portarà un processador propi, el Tensor G4, i 5.100 mAh de bateria.
Jordi, estem veient, com diem, sobre aquest processador. És un processador que no té la última tecnologia, sinó que és el mateix processador que porten els seus germans grans. També veiem que l'equipen amb un emmagatzematge que va amb UFS 3.1, quan molts mòbils Android ja venen amb 4, no? Però sí, tornem a estar a la mateixa. No poden ficar-li 4 a la gamma econòmica quan la cara no el portava.
Sí, bàsicament reduïxen costos. També ho veiem amb el preu del mòbil. Vindrà acompanyat de 8 GB de RAM i 256 de emmagatzematge.
Més un mòbil resolutiu, un mòbil que, en comparació als seus germans grans, perd certes coses. Ja no parlem ja del Pro, amb el qual perd moltes càmeres i coses d'aquestes, però sí que perd altres coses, per exemple, al nivell de brillantor de pantalla, tot i que no està malament la pantalla, tampoc.
Sí, la seva pantalla serà de 6,29 polzades, és P-AMOLED, resolució de 2424x1080 i uns 120 Hz de freqüència.
A més, és una freqüència que també és d'aquesta escalable, de 60-120. I, a més, arriba a 1.000 nits de velocitat de creuer, amb puntes de 2.700. O sigui que no està malament, tampoc. I veiem també que porta una bateria de 5.100 en càrrega ràpida de 23 watts. Tampoc és per llançar coets pel que avui en dia, però...
Sí, cargarem ràpid, però tampoc excessivament ràpid. Avui en dia potser està una mica desfasat.
Doncs les càmeres sí que seran completament inferiors. Google fa molta bandera de la seva gran capacitat quàntica i de càmeres a fer fotografies, i aquí el sensor principal es queda a 48 megapíxels. I ens hi fiquen una segona càmera, un gran angular, que més volem, de 13 megapíxels, o sigui, dos càmeres, que abans no, només en portaven una.
Sí, una mica just amb càmeres. Comentar finalment que el Pixel 9a, com a terminal de Google, arribarà amb aquesta darrera versió d'Android, amb la versió 15, i amb 7 anys d'actualitzacions.
Sí, aquesta és la nova política de Google. Recordem que si compres un Google Pixel, ells et prometen que tindràs 7 anys d'actualitzacions. Ja està bé, també, ja tocava, perquè altres companyies, com els iPhones, també tenen força actualització, i a vegades et trobes aquestes companyies xineses que al segon any, adéu-siau.
Sí, sí.
Doncs en alguna cosa s'ha de notar quan compres també un Samsung, un Google Pixel o un iPhone, també de la marca una mica més a darrere elles. El preu no el tenim en euros, la veritat.
Tenim el preu en dòlars, que són uns 499.
Doncs això és el que valdrà, uns 500 dòlars, val aquest terminal. I ahir parlant d'aquest Google Pixel 9a, hem de parlar també del Google Pixel 10, que és la pròxima evolució de la que encara no en sabem gran cosa perquè falta perquè surti, però que ja en sabem un petit detall.
Sí, sembla ser que aquests nou Google Pixel 10 portaran un processador de MediaTek. Per tant, abandonen els seus propis processadors, portaran un de la competència de Qualcomm i s'anomenarà T900. Mhm.
De fet, és amb Qualcomm amb qui han volgut treballar aquest cop. Abans havien treballat d'altres... No, perdó, a MediaTek. Abans havíem treballat amb Qualcomm. Ara aquest Google Tensor G5, que serà l'evolució del que tenen actualment, vindrà amb aquest mòdem MediaTek T900, un mòdem del que no sabem res, perquè MediaTek no n'ha parlat en absolut. O sigui, ara canviem de bàndol. Ens aliem amb MediaTek. Algú dirà, ui, MediaTek... MediaTek està on està ara, també, eh?
Sí, MediaTek és conegut per oferir solucions més econòmiques davant dels seus rivals, en aquest cas Qualcomm, però evidentment també ofereix solucions potentes, bones i robustes.
Doncs veurem com va aquesta nova aventura. De moment encara falta. Segurament a mitjans d'any veurem com surten aquests nous Google Pixel i com li va a Google aquesta nova aventura, ara amb un nou soci de batalla com és MediaTek. Haurem d'explicar-ho. Doncs això és el que us volíem explicar sobre Google i ens acostem poquet a poquet cap a la secció de videojocs, però abans us volem parlar de dues coses. La primera, una cosa que encara no s'ha vist, però segurament arriba, i és que Apple està treballant en el redisseny d'un dispositiu que segurament alguna vegada heu vist, tot i que no molta gent té, que és el Magic Mouse. I és un redisseny el que li volem fer, perquè n'han fet molt al llarg dels anys, però un redisseny que sembla que solucionaria un problema que a mi em sembla bàsic, un problema de primer disseny. I en aquest cas ens l'arreglaran, i és el tema de la càrrega.
Sí, Apple, bueno, és coneguda, no?, pels seus dissenys i innovació en productes. Tot i això, el Magic Mouse no ha sigut un producte massa exitós i ha tingut algun problema, es veu, amb les càrregues, amb les bateries.
Doncs, de fet, fa temps que n'hi ha, de Magic Mouse, fa molts, però sempre el gran problema que tenien els Magic Mouse, i és que parlem d'un dispositiu que fa més de 15 anys que està al mercat, el gran problema que té és que la bateria dura el que dura i quan s'acaba, s'ha acabat, com a tot arreu. Però a l'hora de carregar-la només hi ha una manera de carregar-la, que és connectant-la pel cable. I on està el cable? A la part de sota del ratolí.
Sí, el que va dissenyar el ratolí, doncs, bueno, evidentment no va pensar que podia treballar mentre el cargava.
Correcte. Mira que simple això, eh? O sigui, quina és la idea? A veure, hi ha moltes maneres de fer-ho. Pues fes, potser quan es va dissenyar no existien les càrregues inalàmbriques, perquè una altra solució és que poguessis tindre una alfombreta. Mira, a Apple això li aniria de perles. La podria vendre per 400 euros, per exemple, una alfombreta que tingués càrrega inductiva i carregués el Magic Mouse.
I la vendria, eh?
I la vendria, segurament. Però, bueno, una altra opció seria, en lloc de ficar el port de càrrega a sota, però no estàs fent lliscar el ratolí, fica-la en una vora i un moment donat el puc endollar i el feinar com si fos un ratolí en cable mentre es carregue.
Sí, pues venga, sembla ser que Apple, després de 15 anys de tindre aquest producte, el Magic Mouse, està treballant amb aquesta solució i ens està preparant un ratolí fins i tot que ha canviat el connector de càrrega per un port Lightning amb un connector USB, com ha fet amb els seus altres productes.
Bueno, això suposo perquè sí, hi va obligat. Obligat,
no?, per la Comissió Europea, però a més l'han mogut de lloc.
Doncs veurem aquests nous Magic Mouse i tothom a canviar ratolins, una gran idea aquesta, tot i que algú dirà, bueno, pues a mi ja m'estava bé perquè jo era d'aquests endreçats que quan acaba de fer l'onar el carregar i sempre el tenia a punt, no era bona.
Sí.
Però ja sempre hi ha gent que no, eh? Hi ha gent que quan més el necessita s'acaba la bateria. I acabem parlant de WhatsApp perquè ha afegit unes certes millores a les trucades i, a més, afegirà traducció fora de línia per als canals i grups, no només per als xats privats. I és important això de fora de línia perquè és tema de la nostra privacitat.
Sí, WhatsApp segueix treballant per afegir altres funcions a l'aplicació popular que utilitzem de missatgeria i, bàsicament, hem conegut ja algunes que s'han filtrat.
Doncs havíem conegut, per exemple, sabíem que s'estava preparant la utilitat per traduir xats. És una cosa molt fàcil i molt simple. Si nosaltres estem o volem tindre un xat amb una persona amb la que no parlem el mateix idioma, és bastant difícil tenir-la de certa manera fluida si, a més, el nostre coneixement de l'idioma amb què volem parlar en comú no és molt bo. Solució, cadascú que parli l'idioma que vulgui, la mateixa aplicació ho tradueix. Això havia d'arribar als xats, però és que ara ens diuen que arribarà als xats, als canals, als grups, a tot arreu, eh?
Sí, a més, comentaos per això que prèviament haurem de descarregar aquests paquets d'idiomes.
Aquesta és una de les coses que hem de saber. Haurem d'ocupar aquest espai de paquets d'idiomes perquè la traducció es farà en local. Algú dirà, i per què la traducció es fa en local si tota la vida estem acostumats a que el Google Translate, per exemple, tradueix al núvol? Doncs perquè una de les bases dels programes de missatgeria és la nostra privacitat.
Sí, sí,
clar,
sí.
Se suposa que si fa la traducció als servidors de WhatsApp...
La privacitat ja desapareix.
Ja no hi és, allò que diu el vostre xat està encriptat de punta a punta. No està encriptat perquè algú està traduint pel mig.
Per tant, el motiu és aquest.
Sí, i a banda d'això, que ells també s'estalvien tota aquesta potència computacional al núvol, no?
D'haver de gastar el nostre mòbil.
Ara serà el nostre mòbil el que ho farà. Aquesta serà una de les millores que hi haurà. A part de millores, també a les trucades. També, ja que fas una nova versió, has de ficar-hi alguna coseta nova, eh?
Sí, bàsicament les funcions entre trucades entre usuaris, a les versions d'escriptori i mòbils, aportaran noves funcions que arribaran en breu.
Doncs ens diuen abans de que entrem al Nadal, o sigui, les properes setmanes haurem de veure, doncs, això, alguns canvis més, podrem fer més canvis també a l'hora d'iniciar una trucada grupal, vaja, milloretes, petites millores que arribaran a WhatsApp els pròxims dies, setmanes, mesos, i, bueno, l'any que ve, segurament, aquesta és la traducció, encara no, però l'any que ve podreu anar felicitant, parlant vosaltres tranquil·lament amb el vostre idioma, a qui sigui, d'on sigui del món, podreu interactuar sense problemes. Ja explicat això, anem cap a l'apartat de videojocs. Comencem parlant d'ofertes. Per què? Perquè quan arriba el Nadal, certes companyies, certes botigues, stores, fan algunes ofertes.
Sí, un dels primers ha sigut Epic Games Stores, que arrenca amb les ofertes nadalenques, que duraran fins al 9 de gener.
Vale, pues, què és el que trobem a Epic Stores? A Epic Store, jocs d'Epic Games, en principi, eh?
Sí, sí, bàsicament jocs d'Epic Games, i ens oferirà pues, ofertes, rebaixes, amb videojocs que trobem dintre del seu catàleg, que en té força d'interessants.
Uh-huh. Doncs tindrem una bona oportunitat per fer-nos amb una sèrie de jocs i també tindrem altres possibilitats, per exemple, amb les d'Steam, perquè Steam també fa una sèrie d'ofertes, no?
Sí, Steam també comença a fer ofertes del 19 de desembre al 2 de gener, una mica menys de dies, però que també fa ofertes i rebaixes aquests dies. Per tant, bueno, si volíeu, teníeu pensats de regalar-vos algun videojoc o regalar-lo, doncs podeu comprar amb aquestes plataformes digitals de videojocs.
Doncs això, Epic Games Store i la de Steam. Les dues estan fent ofertes. Una es acaben abans, les altres més tard, però fins a l'any nou teniu ofertes. També aquesta setmana ha arribat el primer avanç del Witcher 4 amb Unreal 5. I llueix espectacular.
Sí, us han presentat avui que Nvidia presentarà d'aquí molt poquet, no?, les noves RTX 5080, 5090. Pues bé, s'ha pogut veure el primer avenç d'aquest futur videojoc, el Witcher 4, que arriba amb el potent motor gràfic Unreal 5 i ja funcionant amb unes RTX 50.
O sigui que algú ja la té.
Algú ja la té.
L'han de presentar a principis de gener, però algú ja la té.
Sí, sí.
I llueix com no pot ser espectacular.
Sí, el vídeo només és una curta escena de vida dels bruixots i de la seva tasca d'acabar amb monstres, però lluïs espectacularment.
Doncs haurem de veure aquest vídeo i haurem de preparar-nos perquè tampoc falta tant, eh? O sigui, si el Witcher està més o menys amanit com perquè puguem fer mostres, si la targeta està més que amanida i preparada perquè la estarem presentant a principis del mes que ve, el motor ja està funcionant, el joc aquest és imminent, que el puguem gaudir amb aquestes prestacions. Pel que sí que haurem d'esperar una miqueta és per la remasterització del Last of Us Part 2.
Sí, un altre videojoc de Sony PlayStation que arribarà a PC. Bàsicament, amb el compromís de Sony, no?, de seguir amb els seus plans de portar els seus jocs al sector del PC, com a mínim és una bona notícia, no?, pels usuaris de PC, doncs sembla ser que l'última sumada a la causa ha sigut Last of Us Part 2, que arribarà a PC el 3 d'abril.
Doncs això és el que hem d'esperar, fins al 3 d'abril. Què aportarà de més, què aportarà de bo? Doncs no sé si aportarà gaire, perquè és una remasterització, molt no pot aportar, no? Però com a mínim el podrem gaudir en plena esplendor al nostre ordinador.
Sí, sembla ser que porta importants millores dintre el terreny gràfic i, bàsicament, a nivell de continguts i campanyes és similar.
Mm-hmm. I pels que no vulgueu esperar fins al 3 d'abril o totes aquestes coses que us hem explicat, anem a tocar jocs de la setmana. Vinga, comencem per un de la franquícia Alien. Tenim noves aventures de l'Alien, eh?
Sí, us parlem d'un videojoc que està pensat per a realitat virtual i s'anomena Aliens Rogue Incursion.
Mm-hmm. Doncs Rock Incursion, què hi trobarem? Doncs què hem de trobar? Aliens.
Hi trobarem Aliens, per tant, és un joc ideal, no?, per utilitzar ulleres de realitat virtual, com les MetaQuest 3, que ens immersaran, no?, en un món on ens cagarem de por, parlant clar, i bàsicament trobarem Aliens que ens oferiran tot el terror possible i acabar amb nosaltres.
Doncs sí, si sou dels que ja quan anàveu al cine o davant de la petita pantalla ni que el sigui ja us feia por i estàveu agafats a la cadira, imagineu-vos amb unes ulleres de realitat virtual i la immersió, a veure els aliens que et venen a darrere.
Sí, realment si heu pogut provar unes ulleres de realitat virtual com les PSVR 2 de Sony o les MetaQuest 3, pues realment la immersió que ens fan en un món, no?, que ens fiquem, pues és increïble i per tant ha de ser espectacular veure'ns dins d'aquest món d'aliens. Dintre d'una nau espacial, no?, som un marine i evidentment sortiran aliens.
Més propostes que tenim disponibles i a més aquestes arriben fins i tot per la Nintendo Switch. Leif's Adventure.
Sí, bàsicament us parlarem d'un videojoc on nosaltres som, bueno, és d'aventures, és fantàstic, no?, que s'anomena Leif Adventures, i bàsicament és un fantasma que se li dona molt bé lluitar, saltar i córrer, i bàsicament hem de trobar zones obscures, activar objectes, plataformes etèrils, recollir objectes, atordir els enemics, ideal per a jugar també amb amics, un joc típic de Nintendo Switch.
Netherworld Heroes s'anomena aquesta versió, Leif's Adventure. La trobareu, com diem, per a Nintendo Switch, però no només per a Nintendo Switch, sinó també per a les PlayStations. La següent proposta, el següent joc, s'anomena Fountains.
Sí, ara us parlem d'un RPG, d'un joc de rol, que bàsicament el joc s'anomena Fonts i és que hi ha alguna com a centre de la narrativa. I per descomptat és la font de la joventut. Per tant, haurem de trobar aquest tresor, és l'objectiu del protagonista i com hem dit, és un RPG, per tant, haurem de recórrer de forma laberíntica i gegantines masmorres, millorar el nostre personatge, guanyar noves habilitats i fins a aconseguir la font de la joventut.
Doncs ser una mica com l'Indiana Jones, però salvant les distàncies.
Sí.
El tenim disponible per a totes les plataformes, a més, totes, perquè hi és fins i tot la Nintendo Switch, l'ordinador, les PlayStations, totes. Fountains s'anomena. La següent proposta que ens arriba aquesta setmana, déu-n'hi-do el nom, és IS Memory i The Oath in Felghana. Perdó, és una mica complicat,
Sí, bàsicament us parlem d'un videojoc que és la reimaginació d'un 3D en 3D del clàssic de videoconsoles de 16 bits del IS-3.
Diu, doncs sí, Wanderers from IS. Segurament algú hi ha jugat. Algú, jo no el conec, Jordi, però segurament algú del que ens escolta hi ha jugat, dels fanàtics de jocs més retro.
Sí, és bàsicament un joc d'arcade que ens permetia combats en temps reals i enemics finals, els típics arcades que podíem trobar als anys 90-80.
Uh-huh. Doncs ara en tenim justament això, una reimaginació en 3D. O sigui, hem de dir, no és una remasterització, és una reimaginació.
Reimaginació, perquè bàsicament no ho han traspassat a fidedigne, sinó que és una reimaginació. El joc està molt bé, està ben aconseguit i per tant, si voleu jugar amb un joc clàssic dels anys 90, per dir-ho així, dels arcades...
La dinàmica de joc seria d'aquella, però lluirà diferent.
Sí, lluirà diferent gràcies a l'adaptació al món del 3D. I trobarem combats igual en temps real, enemics finals i tot el que trobàvem als arcades dels anys 90. Per tant, bueno, un joc molt interessant per a Nintendo Switch i totes les PlayStations.
I l'última proposta de la setmana s'anomena Freedom Wars i esta és un joc que ens arriba en versió remasteritzada.
Sí, en un futur llunyà on els recursos de la Terra s'han esgotat totalment, viure és un pecat en si. Com a pescador sentenciat a 1 milió d'anys de presó, se'ns ha ofert com a voluntari per a operacions perilloses. Bàsicament, per reduir la nostra condemna i a la presó, ens obrim camí cap a la llibertat lluitant. Ha plogut des de que va sortir el 2014 per a la PlayStation Vita, però, per tant, és una remasterització també d'un joc clàssic. Així que tindrem nous gràfics, noves resolucions, textures amb 4K i noves dificultats.
O sigui, parlem de remasterització, però hi ha una mica de revisió també, perquè ens apareix alguna nova dificultat. Si algú ha dit, ja he jugat al Freedom Wars, ja sé del que va. I el veurem lluir millor, però hi ha alguna coseta més,
Sí, com hem vist, moltes remasteritzacions o reimaginacions, no?, de videojocs clàssics aquesta setmana.
Doncs aquest el teniu més disponible per a totes les plataformes. Hem dit que era un joc que havia sortit originalment per a la PlayStation Vita, però és que ara el tenim fins i tot per a Nintendo Switch. El trobareu allà on vulgueu jugar.
La PS Vita era la portàtil de Sony, per si algú no li soni o no sap què és.
I abans d'acabar la secció de videojocs, us volem parlar d'una pròxima estrena. I és una estrena que el titular ja porta lletres majúscules.
Sí, us parlem d'una nova aventura de l'Assassin's Creed. Us parlem de l'Assassin's Creed Shadows.
Doncs una nova aventura de l'Assassin's Creed, una de les, de les nomenclatures emblemàtiques d'Ubisoft, eh?
Sí, d'una companyia precisament que us parlem que està en hores baixes. Esperem
sí,
que
esperem
joc...
que aquest joc el serveixi d'una mica d'empenta.
Sí, per tant, us parlem d'un clàssic, no? D'un videojoc que pràcticament cada any surt una nova aventura, i és un joc d'aventures dels Assassin's Creed, d'aquesta saga de personatges, que és d'acció, acció i aventura, i evidentment també porta tocs de ciència-ficció, històric i també Japó feudal. Recordem que passa el futur, amb una màquina tirem a mons feudals, antics, etc.
Doncs això, eh? Què és el que pot trobar un videojoc com l'Assassin's Creed al Japó? Doncs de tot, hi trobarem fins i tot samurais, eh?
Sí, bàsicament viatjarem al món històric i Japó feudal, i l'Assassin's Creed Shadows és un videojoc d'acció, un món obert, que ens porta a explorar, com diem, el Japó feudal. Vivim les històries entrellades de Naoe, una experta d'Assassin's Creed, que bàsicament haurà de completar les missions que trobarem dins de l'aventura.
Doncs això, des d'espais amb molta gent, ciutadelles espectaculars on lluitar amb un munt d'enemics, fins a llocs buits, diguéssim, paisatges assolats per la guerra, i haurem d'entrar a dintre a explorar. I d'acció no n'hi faltarà, tampoc, encara que ens sembli que està buit l'espai, no ens confiem que és un Assassin's Creed.
Sí, sí, recordem que estem parlant d'una superproducció de videojoc, i per tant estarà disponible a partir del 14 de febrer de l'any que ve.
Bé, el que diuen en alguns països que és el Dia dels Enamorats, una bona
sí.
opció per regalar,
Sí.
Doncs això és el que us volíem explicar al programa d'avui. Tot això teníem en l'apartat de videojocs, i tot abans d'això teníem en l'apartat de notícies, i us les hem anat explicant. I arribem al final, Jordi. Ens queda apartat una mica encara de concurs. Tenim un minutet per parlar del concurs.
Sí, tenim un concurs que és vàlid fins al 20 de desembre. Per tant, s'acaba aquesta setmana.
Sí, correcte. Avui som 18.
Divendres.
Divendres. Divendres el tanca. Per què es tanca el divendres? Doncs perquè així es va decidir, perquè el guanyador pugui ser notificat via e-mail i pugui gastar el premi, si ha sigut el guanyador, abans que sigui Nadal, no?
Sí, ho vam fer amb aquest objectiu, ni més ni menys. Bàsicament, us fem la pregunta, que era senzilla, si et sembla.
Sí, sí, aboquem la pregunta, aboquem.
Quin és el nom del videojoc que ens permet ser un granger virtual?
Doncs això és el que busquem, eh? Busquem grangers virtuals, no dels que s'aixequen a les 5 del matí per estar a les 6 a la granja, sinó dels que potser en aquella hora encara no s'han anat a dormir perquè estan jugant. Com ho fan? A través d'un joc. I quines són les opcions que tenim? Doncs tenim el Farming Simulator 25, tenim el Goat Simulator, tenim el Flight Simulator i tenim el FIFA 25.
Sí. Quatre bueno. opcions, i bueno, ja us hem explicat que algunes
moltes
es descartava sola.
N'hi ha algunes, n'hi ha un parell que si sabeu una mica d'anglès o això ja, o esteu posats una mica al món, ja sabeu que no van per aquí. Per participar-hi a la web de ComsOnline, www.comsonline.com, a baix trobareu l'apartat del concurs, deixeu la vostra participació, com sempre diem, només una per concurs, i si heu estat guanyadors, estigueu al cas, perquè a partir, com diem, del dia 20 es farà el sorteig, i abans de Nadal rebreu la notificació per correu electrònic perquè pugueu anar a la botiga de ComsOnline a gastar-vos, no 20 euros, no, 100 euros, que és el premi. 100 euros ja surt un bon regal per Nadal, eh?
Sí, sí, o si no ho podeu acumular per fer una compra més gran.
Doncs amb això ara sí posem el punt i final, Jordi. Ho deixem aquí, no, us hem de dir que la setmana que ve no ens espereu. Per què? Perquè la setmana que ve és dia 25, i el dia 25 és Nadal, no hi serem.
Estarem menjant torrons.
Estarem menjant torrons, diu, bueno, doncs ens veurem d'aquí 15 dies. No ens espereu, perquè d'aquí 15 dies és dia 1, i estarem ressacosos, tampoc.
Sí.
No estarem per vindre, o sigui que ens n'haurem d'anar més enllà. Ens haurem d'anar al dia 8, o sigui, ja no ens tornarem a veure fins passat Reis. I, a més, serà un programa, ja us ho diem ara, serà un programa intensíssim, perquè us haurem d'explicar el que ha passat durant 3 setmanes, i us haurem d'explicar el que està passant justament a llavors, perquè estarem dins el CES, perquè el CES comença justament a llavors, el dia 7 i 8 de gener. Vaja, que tornarem l'any vinent i tornarem carregadíssims, amb les motxilles plenes, eh?
Bueno, desitjau-vos bones festes a tots.
Doncs bones festes a tothom. Gràcies per ser-hi.
Tornem a la tornada.
Fins ara.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. RadioBalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.